sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Vinga, va, posem-nos les piles. Comença la setmana i comença el Sempre amb tu, dilluns 1 d'agost de 2016. Comença aquest mes que per tradició ja és calorós i és que les temperatures estan força altes. És un mes, evidentment, d'estiu. I nosaltres no faltem a la nostra cita, la del Sempre amb tu, magazín dels migdies de la Cala Ràdio, en rigorós directe des d'ara i durant la pròxima hora i una miqueta més, que t'acompanyem des d'aquí, des de l'Ametlla de Mar, en la seua emissora municipal. Arribem ja a la nostra edició número 132, programa 132 d'aquest magazín. I com sempre, obre el programa doncs, amb les notícies de la Cala Ràdio, fent un repàs a l'actualitat i avui amb una notícia que ja vam avançar a través de la nostra pàgina web de la Cala RTV aquest cap de setmana, i és que l'exalcalde Andreu Martí ja ha sortit de la presó després de pagar la fiança que li va imposar el jutge de 600.000 euros amb un aval solidari. Tot seguit ampliem la informació i també ens farem ressò del que va succeir en el ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que va succeir el passat divendres al vespre, un ple que reclama justícia davant dels fets més greus ocorreguts en la història de l'Ajuntament. Són paraules de l'alcalde que va pronunciar en un discurs a la sessió plenària que van secundar tots els regidors, els 13 regidors del Saló de Plens de l'Ametlla de Mar. Seran els temes en d'àmbit local. També farem un breu repàs a l'actualitat territorial, tot seguit a l'informatiu. Anirem després cap a l'entrevista i ja fixant-nos en propostes de cara al cap de setmana, és que la plaça Joan Miró serà l'escenari dissabte a la nit d'una nova proposta de cinema a la fresca, en aquest cas la que organitza el Cineclub Hall 2002, i serà amb la projecció de la pel·lícula Un cuento chino. En coneixerem tots els detalls amb l'Enric Franc i la Montse Cateura, i a més us hem de dir que aquesta proposta de cinema a la fresca porta una sorpresa incorporada que la descobrirem a l'entrevista. I aquest dilluns, evidentment, no podem tancar el programa sense obrir la nostra ampolla d'absenta, sense fer-ne un tastet amb l'Àngel Martí i en Ramon González, que avui ens conviden a una interessant xerrada, una interessant entrevista amb en Casimiro Hidalgo, un escriptor que té deficiències visuals i que és un enamorat de la cala. Us haureu d'esperar fins a la segona part del programa per descobrir-ho. Amb tot això, comencem aquest mes d'agost, dilluns 1 d'agost, programa 132. Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dilluns, 1 d'agost. L'exalcalde Andreu Martí surt de la presó després de pagar la fiança amb un aval solidari. L'anterior batlle de l'Ametlla de Mar va sortir de presó el 20 de juliol després de presentar un aval per valor de 600.000 euros imposats pel jutge. El ple reclama justícia davant dels fets més greus ocorreguts en la història de l'Ajuntament. L'alcalde assegura que si apareixen indicis de delicte en l'autoria de gestió, presentaran denúncies. El portaveu convergent admet que el grup està molt avergonyit. En la sessió plenària també es van aprovar dues mocions per l'alliberament de l'AP-7 i per uns trens dignes al territori. Rull anuncia una reunió amb el món local dimecres vinent per abordar la problemàtica de l'N340. Els alcaldes del Pacte de Berà i de les Terres de l'Ebre reclamen la gratuïtat de l'AP-7. El Partit Popular demana la dimissió dels alcaldes que van participar en el tall de l'N340. Jordi Roca, diputat al Congrés per Tarragona, titlla els batlles d'irresponsables i els culpa de perjudicar aquells que utilitzen el cotxe per gaudir de les seves vacances. I resolta l'avaria que ha deixat 3.792 abonats sense subministrament elèctric a diversos municipis de la Ribera d'Ebre. El municipi amb més afectats ha estat Benissanet, amb 966 clients, i Tivissa, amb 859. Aquesta és l'actualitat d'avui dilluns a les notícies de la Cala Ràdio. Des del passat dimecres 20 de juliol, l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, ja no dorm entre les reixes de la presó de Mas Enric al Catllà. El seu advocat va presentar un aval solidari per pagar els 600.000 euros de fiança que li va imposar el jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell. És a dir, que una tercera persona o societat ha posat a disposició de l'antic alcalde convergent la quantitat econòmica necessària per quedar en llibertat provisional. Martí, doncs, només va estar 14 dies a la presó, en una cel·la del mòdul 3, un espai dedicat a delinqüents comuns sense cap tipus de privilegi, segons informava en l'edició d'aquest dissabte al Diari de Tarragona. L'exalcalde era l'únic dels detinguts en l'operació tèrmica que quedava en presó provisional, donat que Antoni Martos, qui va ser gerent de l'empresa municipal La Cala Gestió i gerent de la consultora EFIAL, va pagar els 150.000 euros de fiança l'endemà de la seva entrada en presó preventiva, i la resta de detinguts que van passar a disposició judicial van quedar en llibertat provisional després de testificar. La instrucció d'aquest cas és la peça número 6 de 9, que sota el nom conjunt del cas Torredembarra investiga el jutge Josep Bosch. Aquesta peça, també anomenada cas EFIAL, investiga l'entramat de blanqueig de capital entorn de les contractacions entre ajuntaments com el de l'Ametlla de Mar i la consultora EFIAL, un tema que va sortir just un dia després de la sessió plenària ordinària del mes de juliol, i és que aquest passat divendres es va celebrar el primer ple després de l'escorcoll a l'Ajuntament en el marc de l'operació tèrmica, i que es va saldar amb la detenció de l'exalcalde Andreu Martí, ara ja en llibertat provisional després de dipositar la fiança amb un aval solidari de l'anterior gerent de la Cala Gestió, Antoni Martos, que va estar només un dia en presó provisional després de pagar la seva fiança al dia següent a l'ingrés, i de l'enginyer municipal Jaume Beltrán, que va quedar en llibertat provisional després de testificar davant del jutge. Una operació que investiga l'entramat de blanqueig de capital entorn de les contractacions entre la consultora EFIAL i ajuntaments com el de l'Ametlla de Mar. En aquesta sessió plenària, l'alcalde Jordi Gazeni va explicar que amb l'inici de l'operació de la Fiscalia Anticorrupció es destapava tot el que sospitàvem i que fa temps que denunciàvem, i ho considera com els més fets més greus ocorreguts en la història de l'Ajuntament. De fet, l'actual equip de govern va encarregar la realització d'una auditoria per analitzar els processos de gestió a l'empresa pública La Cala Gestió ara fa uns mesos. Segons va detallar Gazeni, pròximament es faran públiques les conclusions dels resultats d'una auditoria sobre més de mig centenar de procediments de contractació probablement irregulars. També va detallar que l'Ajuntament està pendent d'una altra part de l'auditoria sobre procediments urbanístics, sobretot de quotes urbanístiques, una feina complexa per la gran activitat que s'ha realitzat durant els anys anteriors. En aquesta línia, l'equip de govern planteja fer públiques les conclusions en un acte obert a la ciutadania, com la primera reunió informativa, i anuncia que si apareixen indicis de delicte presentaran les denúncies corresponents. L'alcalde considera que la detenció de l'exalcalde Andreu Martí va suposar una sensació d'alleujament per gran part de la població, però va admetre que també ha suposat un gran malestar pels veïns del municipi, que només desapareixerà quan es faci justícia. Per la seva banda, el portaveu de Convergència i Unió, Joan Pere Gómez, va apuntar en el ple que el grup municipal estarà al costat de l'equip de govern amb totes les accions judicials que s'emprenguin si tot el que s'ha dit es pot demostrar, afegint-se a la demanda d'unitat i justícia de l'actual equip de govern. Demanem que la justícia sigui el màxim de rigorosa. Qui la fa, que la pagui, va assegurar Gómez, que va admetre que el grup estava molt avergonyit pel que estava passant amb l'anterior alcalde convergent, Andreu Martí, que va ser alcalde de la població durant 12 anys, entre el 2003 i el 2015. Respecte als punts de l'ordre del dia, el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat dues mocions referents a una banda, trens dignes al territori i en contra de l'ampliació dels horaris, incloent-hi els retards, tot i que Convergència va matisar que estava en desacord en alguns dels punts de la moció, i també, d'altra banda, per l'alliberament de l'AP7 a tots els vehicles que entrin i surtin per qualsevol dels peatges ubicats entre l'Hospitalet de l'Infant i Peníscola, així com en contra de la línia contínua i de les rotondes com a solució per la sinistralitat de l'N340. Tanmateix, també va aprovar un punt d'urgència perquè el consistori s'adherís al Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local que s'ha impulsat entre la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya perquè els ajuntaments puguin rebre els diners pendents del darrer organisme públic. A continuació, escoltem les valoracions dels diferents portaveus dels grups municipals amb representació al Saló de Plens de l'Ametlla de Mar. Comencem per Jordi Gazeni, alcalde i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Bé, doncs avui celebràvem el primer ple després dels fets del 5 de juliol. En aquest cas, doncs, són coneguts, de la detenció de l'exalcalde i en este cas avui era necessari doncs, fer referit i donar les explicacions pertinents de totes aquelles accions doncs, que estem realitzant des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, per poder doncs, estar al cas de tot el que està passant i així doncs, poder mirar doncs, de tot allò que es desprengui d'aquestes diligències prèvies, doncs, poder actuar de la manera que sigui necessària. També hem aprovat dues mocions, una en este cas en defensa doncs, d'uns trens dignes per al nostre territori. Ara el dia 5 d'agost ens canvien els horaris, incloent els retrasos. Això penso que no es pot explicar a ningú, o sigui, no es pot donar una explicació d'esta forma de com se cedeix a l'Estat, un Estat doncs, que ens maltracta, en este cas també amb les infraestructures, i també hem aprovat una moció reclamant una vegada més doncs, la gratuïtat de l'autopista entre els peatges d'Hospitalet i en este cas de Peníscola, perquè doncs, totes les dificultats de la Nacional 340 i l'alta sinistralitat de la mateixa.
Més valoracions, en aquest cas el del cap de l'oposició i portaveu de Convergència i Unió, Joan Pere Gómez.
Una vegada més, avui hem fet un ple al qual havíem 8 punts, cap punt d'interès municipal, però sí que voldríem dir afegir-nos a les paraules del senyor alcalde com a equip de govern, que ha parlat sobre les tristes notícies de l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, l'Andreu Martí, i ha fet un parlament i aquí nosaltres ens hem afegit a dues paraules que són claus. No? Ha parlat d'unitat i li hem dit que com a grup de Convergència trobarà tota l'unitat amb el nostre grup al seu costat, i ha parlat de justícia. Nosaltres també demanem la màxima justícia, i si tot el que surt a la premsa és veritat, nosaltres estem molt avergonyits i demanem que la justícia sigui el màxim rigorosa possible envers l'Andreu Martí i que qui la fa que la pague. Per tant, si tot el que surt ho ha fet, pues que tingui el càstig que es mereix.
Moment ara per escoltar les valoracions que feia Antonio Espuny, portaveu de Compromís per la Cala.
Bé, la valoració és un ple de tràmit, s'han aprovat una sèrie de coses per a que funcioni o continuï funcionant l'Ajuntament, i jo crec que bàsicament el més important ha sigut, en aquest cas, el comentari i les paraules del senyor alcalde dient i comunicant al poble bueno, que havia passat aquests fets, que són uns fets molt greus, i que esperem que els propers mesos i anys, perquè durarà anys, se pugui aclarir tot el que ha passat i que d'alguna manera l'Ajuntament i el poble de la Cala i els ciutadans de la Cala, si hi ha implicacions polítiques i responsabilitats polítiques, poguéssim d'alguna manera recuperar part de tots aquests diners que avui per avui se diuen que s'han agafat, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, espera el temps i espera els aconteïments.
I per finalitzar aquesta ronda de valoracions, escoltem les que en feia després de la sessió plenària del passat divendres la portaveu de Plataforma Calera, Marta Font.
Bueno, avui ha sigut un ple de tràmit del mes de juliol. Destaquem les dues mocions que s'han presentat, la dels trens i de l'autovia, que evidentment estem d'acord i subscrivim les paraules de l'alcalde en referència als fets que van succeir este mes de juliol, en té, pues, per desgràcia, la Cala està en boca de tots, i esperem que la justícia sigui contundent i eficaç en este tema que des de feia temps pues, molta gent ja percebíem.
Les notícies de la Cala Ràdio.
I anem ja ràpidament a conèixer l'actualitat territorial. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat una reunió dimecres amb el món local per abordar la problemàtica de l'N340. Els alcaldes del Pacte de Barà i de les Terres de l'Ebre porten temps reclamant la gratuïtat de la P7 a la zona per acabar amb la congestió i l'accidentalitat a l'N340. I com escoltàvem ara fa uns instants, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar també es va adherir en aquesta moció per reclamar-ho. Dimecres vinent tenim una reunió amb el món local per abordar la problemàtica de l'N340. Aquesta setmana ja ens han trobat amb transportistes. Tuitejava Rull al seu compte de Twitter aquest passat dissabte. De fet, el passat divendres es va produir una nova manifestació a l'Arc de Berà en plena operació sortida de les vacances d'agost per insistir en una solució a l'N340. Com a símbol de la mobilització, els batlles es van agafar una cadena de banda a banda de la via i van reclamar la gratuïtat de la P7 com a mesura immediata. La protesta va rebre un cop més el suport de la Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona, que va programar demà dues caravanes de camions fent marxes lentes per l'autopista AP7 mentre l'N340 estava tallada a Roda de Barà. A la concentració hi van participar unes 200 persones. I justament aquesta manifestació ha portat reaccions contràries, com la de Jordi Roca, diputat del PP al Congrés per Tarragona, que recomana als alcaldes del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre que van protagonitzar el tall a l'Arc de Barà, a Roda de Barà, que es dediquin a governar els seus municipis i deixin de perjudicar aquells que utilitzen el cotxe per gaudir de les seves vacances. Així de taxatiu és el popular que titlla els batlles d'irresponsables i en demana la seva dimissió perquè estan per a solucionar problemes i no per a tallar carreteres i perjudicar la gent. Segons Roca, el tall de divendres va ser una manipulació dels còmplices que han prorrogat les concessions de la C31 i la C32 durant anys. El diputat defensa les seves paraules dient que la Generalitat manté la concessió de la C32 al seu pas per Tarragona, la coneguda com a autopista Pau Casals, fins a l'any 2039. I per la seva banda, el govern de Mariano Rajoy va anunciar que no es renovaria la concessió de l'AP7 al 2019. I encara en l'àmbit de proximitat, l'avaria que va deixar aquest diumenge al migdia 3.792 abonats sense subministrament elèctric a diversos municipis de la Ribera d'Ebre va quedar resolta a les 3 de la tarda d'ahir. Segons ha informat Protecció Civil, la incidència es va produir al voltant de la 1 del migdia i va afectar 966 abonats d'Endesa a Benissanet, 859 a Tivissa, 559 a Rasquera, 641 a Miravet, 616 a Ginestar, 123 a Mora d'Ebre i 28 a Mora la Nova. L'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha explicat que és indignant el tracte d'Endesa cap a la població perquè no va donar informació sobre l'avaria als veïns que es van quedar sense llum i tampoc va donar resposta en plena temporada turística. Segons Jardí, el càmping de la població està al 100% d'ocupació i el municipi es va quedar sense llum, sense aigua i amb els restaurants desesperats per no poder servir totes les taules que tenien reservades. Per això presentaran una queixa formal al síndic de Greuges de Catalunya pels talls de subministrament que ha patit el municipi. A més, han encarregat als serveis jurídics de l'Ajuntament que estudiïn la situació per si cal arribar a una demanda judicial contra Endesa per incompliment de serveis.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
I anem ja a conèixer la previsió del temps per aquest dilluns, 1 d'agost. Javier Soler, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs aquest mes d'agost comença aquí a les Terres de l'Ebre amb alguns intervals de núvols, però que ràpidament s'aniran desfent al llarg d'aquest matí. De fet, el que esperem durant aquesta primera jornada, insistim, d'aquest mes d'agost, és un domini del sol, amb temperatures, això sí, una miqueta més baixes que no pas la dels darrers dies. I és que la massa d'aire és una miqueta més fresca i això farà doncs, que les temperatures al centre del dia doncs, siguin una miqueta més baixes que en jornades precedents. De fet, les màximes no creiem que vagin més enllà dels 30-31 graus en general. Puntualment, algun lloc podria superar aquesta xifra, però en general, insistim, temperatures més baixes que en jornades precedents. De cara als propers dies, doncs, poques novetats. Possiblement demà al matí podrien aparèixer alguns intervals de núvols baixos, però en general, jornades força estables i temperatures que s'aniran recuperant a poc a poc. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Javier. Cert, la temperatura baixa uns graus, però la sensació de calor, això sí, no ens la traiem de damunt. Actualment, a la Mella de Mar, tenim una temperatura de 28,3 graus centígrads. La xafogó és de 33,3 graus centígrads. Si recordeu, ara fa uns dies en parlàvem que arribaven fins i tot fins als 37 graus. La humitat relativa és del 49%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat a la Cala Ràdio en aquest dilluns 1 d'agost de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacala-rtv.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Dilluns comencem l'agenda de propostes de la setmana i aquesta setmana, primera del mes d'agost, dia 1 d'agost, ja comencem a repassar propostes de cara al cap de setmana actiu. Hi ha moltes, moltíssimes activitats. Una d'elles és la que tindrà lloc a la plaça Joan Miró dissabte a la nit, a partir de les 10. Si anem a la fresca i no la proposta dels dimarts habituals al Parc del Bon Repòs, sinó un altre format on l'objectiu, diguem-ne, és compartir una vetllada amb un bon sopar amb amics a la plaça Joan Miró gaudint de bon cinema i, a més, per reacció doble. Ara us explicarem el perquè. Perquè hem convidat avui al Sempre amb tu per obrir ja el mes d'agost i també la nostra secció de l'entrevista a l'Enric Fran i a la Montse Cateura. Molt bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Que són membres del Cineclub Hall 2000. 3 anys ja portant aquí... 2002. 3 anys ja portant aquí a la Milla de Mar Cinema a la Fresca un dissabte del mes d'agost. Abans de parlar en propietat de l'edició d'enguany amb la pel·lícula Un cuento chino, per què vau decidir ara fa 3 anys dir anem a fer esta proposta de cinema a la fresca, tenint en compte que al municipi ja hi ha rutina de fer cinema a la fresca a l'estiu moltes nits, durant moltes nits al llarg dels 2 mesos, de juliol i agost?
Sí, bueno, això va ser una mica la continuïtat d'unes trobades que fèiem a l'estiu, una colla d'amics i oberta a tothom també, com aquí, que ho fèiem a Molins de Rei, que és on vivíem, no? Aleshores, els membres d'aquest cineclub Hall 2002 de Molins de Rei fèiem aquesta trobada, passàvem una pel·lícula que ens vingués de gust veure. Normalment eren pel·lícules, o sempre han sigut, vaja, pel·lícules d'anys anteriors, no una pel·lícula de rabiosa activitat i actualitat, sinó pel·lícules doncs, que ens feia il·lusió veure, per distensionar, per xerrar, per poder sopar junts. Bueno. I per tant, quan vam venir a viure aquí, doncs el primer agost que vam ser-hi, vam parlar de la possibilitat de fer-ho aquí. Com que vivim allà a la plaça Miró, doncs vam dir, ostres, és un lloc estupendo per fer una pel·lículeta i per fer una xerrada, per fer... doncs aquest sopar i aquesta trobada d'amics.
Mm-hmm. Una bona opció per compartir, com dèiem, amb amics un cinema a la fresca, seguint, diguem-ne, entenc, amb aquesta selecció de pel·lícules antigues o de pel·lícules que ja porten alguns anys al mercat, heu triat Un cuento chino. Expliqueu-nos de què va aquest cuento, per què heu triat aquesta pel·lícula i en què es basa?
A veure, el que no volem en les activitats aquestes que fem és fer la competència, evidentment, al cine que es fa al Bon Repòs els dimarts al vespre, sinó que, com deia Enric, doncs es tracta de trobar-nos una colla d'amics, veïns, tot aquell que vulgui venir, sopar i passar una estona agradable. Aleshores, les pel·lícules que escollim tampoc no són pel·lícules de, com deia ell, no? d'actualitat, d'ultimíssima cartellera, no són tampoc pel·lícules que entren dins del circuit de les mega grans produccions americanes, sinó que són pel·lícules que, tot i tenir un rerefons, aporten alguna xispa d'humor i inviten a la reflexió. Per tant, en això és una mica com fem mm-hmm. la tria de la pel·lícula que vam fer l'any 2014, que era una pel·lícula francesa, que era Les pequeñas mentiras sin importancia, la pel·lícula que vam fer l'any passat, de Los ocho apellidos vascos, que esta potser sí que era la més actual, i aquest any que fem una del 2011, que és una pel·lícula argentina, que es diu Un cuento chino, i que esperem que sigui pues, del gust de tota la gent que ja ha agafat aquesta dinàmica de venir a aquesta pel·lícula del dissabte a la nit a la plaça Miró.
Mm-hmm. Pel·lícules que busquen un rerefons, evidentment no es pot comparar tampoc la projecció, diguem-ne, o l'impacte que es vol aconseguir amb el cinema a la fresca que s'impulsa des de la regidoria de festes i de cultura, amb el sentit doncs d'una sessió més fresca, més de cinema per a tots els públics, familiar, d'una entrega, diguem-ne, no, més de carrer, que pots passar per la plaça, et pots quedar sentat a veure la pel·lícula, com vosaltres, que intenteu potser que per una estona, des de les 10 de la nit, la gent porti el sopar, s'assegui allà, hi haurà taules, hi haurà cadires com en les de passades edicions, i gaudir del cinema una miqueta en profunditat, no, suposo?
Sí, sí, la idea és aquesta, eh? De fet, de vegades costa diferenciar doncs, del cine espectacle, que és el cine fresc de fer a la fresca a l'estiu, no? D'aquest cine que és més, diria, és fins a cert punt reflectiu, però tampoc intenta descobrir res de l'altre món. És un cine còmode, també familiar, però bueno, que no ha estat en els circuits aquests tan populars, diríem. No?
Expliquem-nos una mica, aquesta pel·lícula, Un cuento chino, quin és el director, en què es basa aquesta pel·lícula?
A veure, la pel·lícula del cuento chino és una pel·lícula de Sebastián Borenstein, és de l'any 2011, és la tercera pel·lícula que feia aquest director, i jo crec que el reclam important que té és justament el seu protagonista, Ricardo Darín, un actor argentí consagradíssim en pel·lícules tan importants com El mismo amor, la misma lluvia, Las nueve reinas, El secreto de sus ojos, El baile de la victoria, podríem dir moltes, últimament ha fet Relatos salvajes, un dels episodis de la pel·lícula Relatos salvajes, i l'última més guardonada que ha sigut Truman, junt amb Javier Cámara, que és una pel·lícula sobre una persona malalta de càncer que es despedeix del seu amic. I ara sé que està en fase ja d'estrena una pel·lícula que es diu Kovlik, que justament repeteix en director, és a dir, la fa també amb Sebastián Borenstein, el que passa que és un registre completament diferent, és una pel·lícula thriller policíac, i en canvi el que anem a veure ara és una pel·lícula que l'any 2011 va estar àmpliament guardonada, va tenir el Premi Goya de la millor pel·lícula iberoamericana, va tenir el Premi del Públic i del Jurat del Festival de Cine de Roma, va tenir el Premi del Públic i la millor pel·lícula del Festival de Mannheim. Per tant, és una pel·lícula que tot i no està, ja dic, en aquests grans circuits, com deia Enric, de les superproduccions i les megaproduccions de grans recursos, sí que ha estat guardonada perquè, bueno, són pel·lícules d'aquelles que podríem dir quotidianes, del que ens passa en el dia a dia, encara que el que passa a la pel·lícula és una mica més surrealista, però és, sí que podríem definir-la com això, una pel·lícula de la quotidianitat, de lo que passa al món de Roberto, que és el protagonista, que és un ferreter, una persona que té una ferreteria, una mica uranya, solitària, poc sociable, que només es dedica a la seva feina i sense grans dots de sociabilització amb les persones, i que per una circumstància de la vida, que no explicarem perquè si no ja xafaríem
desvetllem, no, ja part de la pel·lícula,
clar, de l'inici de la pel·lícula, que té el seu toc important així com a cosa curiosa, doncs li apareix una persona xinesa a la seva vida, i aleshores aquí hi ha tota una dificultat de relació entre ell, que és una persona ja amb pocs dots, així com dèiem, i alguna persona que no parla l'idioma.
Sí, també mostra lo inhòspita que és la ciutat. També ens parla doncs dels motius de la immigració. Tot en un to doncs molt fàcil, molt estiuenc, diríem, I sense caure en voler fer pena ni voler fer gràcia d'una manera exagerada. És a dir, jo penso que és una pel·lícula molt que tracta aquests temes d'una manera lleugera però en sèrio. I també imagina't doncs això, un sud-americà que està amb un xinès, i el xinès no sap parlar més que xinès i el sud-americà no sap parlar més que sud-americà, per tant és una relació impossible, no? Doncs bé, aquí et mostra,
té una part graciosa, també entenc, una part còmica també a la pel·lícula.
No, clar, té situacions còmiques, però ja dic, sense buscar la risa exagerada, diríem, sense buscar res estrafolari.
Potser no aquell somriure fàcil d'accions quotidianes però exagerades, no? Sinó que és una pel·lícula molt natural, diguem-ne.
Sí, és, com deia, és la pel·lícula de la quotidianitat, i justament aquesta quotidianitat es veu interferida per un element completament diferent a tu, en el que t'has de relacionar, el que aculls circumstancialment a casa perquè el trobes sol i desemparat, i com això es fa difícil, aquesta convivència. Evidentment, aquí pues, la gràcia d'aquella cara que si recordeu a Darín, no? D'aquella cara com de pena contínua, que té uns ulls així com tristons, i a més ell ja fa aquest paper de persona que no es vol relacionar amb ningú, que viu darrere de la ferreteria, que conta tornillos tot el dia, i que li apareix un xino en el que ha de fer algo, i el que ha de fer algo en ell és buscar una família, és buscar uns papers, és entrar dins la burocràcia argentina, i tot això pues, amanit de situacions que, com diu Enrique, no fan allò de la carcajada, però sí que fan un somriure, que fan pues, que el toc més o menys poc dramàtic que té estigui amanit d'una certa comicitat o d'una certa comèdia, podríem dir, no còmic, una mica de comèdia que ens fa riure, una mica la intenció és que la gent quan surt de veure una pel·lícula de les que passem pues que surti amb el cor eixamplat, que s'ho hagi passat bé, que tingui aquell gustet i que a més pues, hi ha tots aquests elements que deia Enric, no? De la dificultat de la relació, del xoc cultural, de la interculturalitat, de la soledat, inclús hi ha el tema de la burocràcia, de com de farragoses a vegades entrar dins l'administració per aconseguir un paper, i tot això sense perdre de vista la història i sense perdre de vista aquest toc més entranyable, podríem dir, més entranyable de la relació entre els dos protagonistes.
Anava a comentar que abans a la presentació de l'entrevista he dit hi haurà dos per un, o no sé si dir... Sí, no? Dic dos per un, hi haurà doble reacció de cinema. Aquesta és la pel·lícula que està al cartell, a la portada, és la que veiem, Un cuento chino, però just abans, a les 10, un cop vagi arribant la gent, voleu fer una proposta tocant cap a casa, tocant cap a realitzadors, cap a directors de produccions audiovisuals de cinema que són de casa nostra, i a més me sembla que és la primera vegada que ho fareu això així, en aquest format, aquí en aquest cinema a la fresca d'estiu que organitzeu des del Cineclub.
Sí, mira, va sortir l'oportunitat parlant amb en Mario Pons, que és l'autor d'un documental, bueno, de diversos, ha fet bastantes coses, que es diu La filla del farer, que és sobre el far de Buda. Aquesta pel·lícula la va fer perquè l'any passat, l'any 2015, es van complir 150 anys de que es van encendre fars a Catalunya. Els fars era un nou sistema de senyals, no?, que abans no existia, i aleshores doncs, bueno, va, per celebrar aquests 150 anys, doncs va fer aquesta pel·lícula que parla, és un documental on parla doncs això, amb la filla de l'últim farer d'aquest far de Buda. Aquest far era el far metàl·lic més alt del món, i bueno, va ser apagat el 18 de juliol del 36, que els van apagar tots, i a més doncs se'l va endur l'aigua, és dir, el delta, al anar reduint extensió, doncs va quedar inundat i al final va caure. Però bueno, és un documental molt ben fet. A mi m'ha agradat molt la fotografia. Té unes imatges del país molt maques. Parla molt doncs, de les Terres de l'Ebre i del que significa un far per nosaltres, no? I per tant, doncs, és molt interessant. Per tant, la idea era aquesta, era dir, home, tenim l'oportunitat doncs, de posar un documental davant de la pel·lícula. La pel·lícula tampoc és molt llarga, fa una hora i mitja, més o menys, la pel·lícula, i aquest documental que fa uns 20 minuts.
Per tant, a les 12 la gent ja haurà acabat de sopar, de veure una pel·lícula i de veure l'altra. Per tant, no hi ha excusa perquè ningú s'ho perdi, clar, evidentment.
No, a més és molt interessant i està molt bé,
Perquè diguem-ne que compartirem una part més d'història del país o d'història del territori amb aquesta, la filla del farer de Mario Pons, i després, evidentment, cinema de registre de les cartelleres, de les taquilles habituals del cinema, amb Un cuento chino. Entenc que aquesta dinàmica de portar produccions del territori, com comentàvem, està molt bé, no?, per un cineclub que habitualment està acostumat potser a portar pel·lícules, potser a vegades més documentals o cinema que és d'uns directors no reconeguts i no famosos, sinó cinema més especialitzat, portar-ho a un cinema a la fresca és obrir-ho de pat a bat al públic, a la gent del carrer, al consumidor habitual del cinema comercial.
Sí, a Molins de Rei ja fèiem, en moltes ocasions vam passar curts abans de les pel·lícules, quan ho fèiem.
En comptes dels anuncis, eh?
Exacte, en comptes
dels anuncis. És un bon substitut.
Sí, sí. I de curts, bueno, clar, hi ha curtmetratges doncs, de 5 minuts o de mitja hora, no? En aquest cas, aquest és un curtmetratge documental potent, diríem, no? Amb tema. Però, bueno, inclús passar curts d'això de 3, 4, 5 minuts... ben fets, és estupendo i a més és una manera de disfrutar de l'activitat cultural de gent que no té renom i que no, que no està en el circuit.
Hi ha productes molt bons que es queden a vegades dins els cercles d'un mateix i no s'ensenyen al públic i realment tenen molt bona qualitat. Senyors, no mos queda massa temps. Abans d'acabar, una pregunta de rigor, i és com ho fa el Cineclub Hall 2002 per a finançar el cost d'una pel·lícula? Sabem que el mercat del cinema té els preus que té, sabem que les entrades d'anar al cinema, si no vas el dia de l'espectador o en aquestes festes del cinema, costa un ull de la cara. Com s'ho fa un cineclub per poder portar cinema a la fresca, més, que és una exhibició gratuïta per a tots els públics, gratuïtament poden anar? Com se fa això? Com se costeja?
Això només es fa amb molta passió, perquè els diners, evidentment, no ho paguen. No ho paguen perquè, com deia Enric, això va començar amb un grup d'amics que som membres del Cineclub 2002 de Molins, que és la gent que porta el cineclub local, que fan pel·lícules cada 15 dies, que fan tot un seguit de feina educativa a les escoles amb suport de pel·lícules. Col·laboren també en Amnistia Internacional allí, col·laboren en el Dia Internacional de la Dona, per tant, tenen una activitat molt, molt potent, molt fort. Molins té una tradició cinematogràfica molt llarga, però això és un divertimento, és una altra cosa. Tenim la gran sort de que el més apassionat de tots és justament algú que va ser en el seu moment important dins del panorama del cinema català, que és Pere Vila, que actualment té una empresa que es dedica doncs, això, a projectar pel·lícules, a fer-les en circuits de sala tancada, a fer-les en cinema a la fresca, que volta contínuament arreu del país, ell i càmera a l'ombro, podríem dir. Quan anava en 35 ho feia així, literalment, ara perquè ja és una altra cosa. Però, ja dic, va sortir com un divertiment, vam dir, va, ho fem a l'Ametlla, vindrem, tindrem tota la colla, no perdrem el contacte que el cine ens ha unit, i per tant, doncs, ell ve, pues això, com la ONG del cine.
és una vegada a l'any, per dir-ho així, doncs fem cine per nosaltres i convidem a tothom.
Exacte.
I és això.
I a més, convidat tothom, que ja per acabar l'entrevista, perquè se'ns acaba el temps, ja dèiem, la gent s'aporta el sopar, si vol vindre només a veure la pel·lícula, també. Però sopar amb una pel·lícula, hosti, és una proposta diferent, és més interessant. I a més, amb doble reacció, recordeu, primer i segon. No sé si hi haurà postre, això ja... que pot ser una tertulita després o una copeta després, també,
no?
per acabar de rematar la nit. Però el cert és que sempre hi ha per tercer any consecutiu, doncs, algun dissabte d'estiu, hi ha cinema la fresca a la plaça Joan Miró, amb aquest format des del Cineclub Hall 2002 de Molins de Rei, que porten al cinema aquest cinema que ha sigut comercial, però buscant aquesta pel·lícula sempre que aporti doncs, un valor més, algun transfons més a la seva història. Enric Franc, Montse Gateura, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Darrer minut de l'entrevista per a convidar a la gent que ens escolta que dissabte no es perdi el cinema a la fresca.
No, ningú es perdi, ni la filla del Faré, pensem que és un document que com a territori és importantíssim de conèixer, i per altra banda, un cuento chino que amb aquest títol tan suggerent, jo no m'ho perdria.
Enric. Sí, és que no puc afegir res més.
Doncs espera la gent.
Res molt més. Bé, sí.
Montse, Enric, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A tu.
Hem compartit ja aquests minuts d'entrevista al Sempre amb tu, aquesta proposta de cinema a la fresca, dissabte 10 de la nit, plaça Joan Miró. Anem ràpidament a la publicitat, fem una breu aturada, un minut i seguim en directe aquí al Sempre amb tu, i avui dilluns. Destapem la botella d'absenta. Fins ara.
Restaurant Bambalina, a la urbanització Tres Cales, a l'Ametlla de Mar. Menú diari i carta de temporada. Els dimarts a la nit d'aquest estiu, música en viu. I els dissabtes a la nit, barbacoa. A més, t'oferim el nostre assortiment de pizzas casolanes. Estem al Parc Públic de Tres Cales, lloc ideal per a les teves celebracions. El nostre telèfon és el 877-91-60-96. A l'Ametlla de Mar, a la urbanització Tres Cales, restaurant Bambalina.
I aquí seguim en directe al Sempre amb tu. Anem cap a la segona part del programa d'aquest dilluns 1 d'agost. I anem ja cap a l'absenta. Aquest espai que fem amb la col·laboració del col·lectiu Cala Cultura. Avui ens acompanya el nostre estudi en Casimiro Hidalgo. Voleu conèixer la seva història? Doncs quedeu-vos en aquest espai que fem amb l'Àngel Martí i en Ramon González. L'absenta.
L'absenta i jo, compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen en la fosca, cercant paraules que fugen de mi, a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vols néixer l'escrit del no res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits, que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa. I l'absenta i jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon. A qui portem avui dins d'esta ampolleta absenta? Doncs
pues mira, avui portem en un senyor que escriu coses com esta. Cuando llueve y digo llora al cielo, o que el viento entona su canción, que unos dientes son perlas nacaradas, o que unos ojos irradian luz y amor. Es la metáfora que da lustre a la frase, adornando con gracia la dicción. Con ella engalanamos el lenguaje, convirtiendo en palabras la ilusión. Por ella llamo al sol crisol de oro, y al infinito cielo manto azul, y a la tierra el altar donde yo adoro a una mítica diosa, que eres tú. Don Casimiro Hidalgo González, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Benvingut a l'absenta, don Casimiro. Si vol mos parlar en castellà, ja ho hem dit, nosaltres parlarem en català, en castellà. Yo estoy muy acostumbrado a hablarle siempre en castellano, aunque se me entiende perfectamente en catalán, pero bueno, es igual. Escribe muy bien, sou un enamorat del poble de la Cala. Com, a veure, no sé si preguntar-se com us ve primer la deria d'escriure o com us vau enamorar del nostre poble.
Bueno, tenía entonces una edad, estaba en plena flor de la vida, como suele decirse. Tenía tres hijos. En aquella época era difícil hacer vacaciones, al menos ausentarse del hogar de uno. Entonces, un año que pude hacerlo, un amigo mío que tenía una familia que era procedente de aquí, de la Mella, pues me comprometió. Vine, alquilé una casa y estuvieron tan a gusto que a continuación, el año siguiente, me compré una tienda y vine al parque, al Camping Nauti, durante 12 años seguidos.
¡Ostras!
Sí. Entonces, posteriormente ya, inclusive ya se hicieron mayorcitos y entonces me metí ya en un piso que tengo, vivo en la calle Benidorm, el número 19, y así hace ya pues 30 y tantos años que vivo allí. Y naturalmente, pues como la Cala me gusta mucho, pero además algunos ya se han enraizado un poquito aquí, sí. Tienen sus sentimientos también un poquito contagiados, han pasado horas buenas, y claro, naturalmente, pues la añoro cuando estoy fuera de aquí. Y procuro venir pues cada mes y medio, cada 40, 50 días, aunque sea media semana. Ajá. Para no perder el contacto, y después durante el verano, durante el estío, pues entonces sí vengo un mes y medio, dos meses cada año.
Muy bien.
Y aquí encontré a mucha gente que me conoce, sobre todo a la Carmen, mi mujer, que muy se exterioriza mucho los sentimientos,
muy
la
maja.
Conoce mucha gente.
Muy maja, Carmen.
Sí, sí. Y Ramón pues también lo conozco por su profesión y porque además, en fin, tenemos una afinidad bastante definida en cuanto a la afición sobre la poesía, la literatura.
La literatura une.
Bueno, tenemos que decir que Casimiro, o bueno, hablar en catalán es igual, que Casimiro té 86 anys i té una deficiència visual i curiosament ha fet un llibre que es diu La otra luz, ¿no? Curioso el tema. ¿No? Parece ser que este libro también estuvo subvencionado, ¿no? por la ONCE, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, lo pone detrás.
Y a mí lo que me ha llamado más la atención de... Ya me he pasado al castellano sin darme cuenta otra vez. Pero bueno, vamos a hacer como tal y como venga la cosa.
Yo han dicho que era igual.
Sí. Y a mí lo que me ha llamado más la atención del libro ha sido que lo he leído tranquilamente, acuradamente, y encontrarme en un libro... De una persona pues como usted, que es foránea y que habla castellano y tal, porque hemos de decir que el libro, tanto hay prosa como hay poesía, encontrarme una poesía dedicada al pueblo, a la Cala, y también uno de sus relatos cortos, curiosamente, de un día que usted fue a pescar al calamar, y no vamos a desvelar nada más, porque si la gente lo puede leer... No es interesante que lo lea, pero explica detalladamente también un día de pesca suyo del calamar que no terminó usted muy bien.
Una nit.
Y nunca jamás, ¿verdad?
Una nit y más mes.
Y eso me ha llamado la atención. Pero de todas maneras, como decía Ramón, de todo el libro en sí, yo me quedaría con la frase, ¿no? de cuando ve el Cristo.
El Cristo de Limpias.
Sí, el Cristo de Limpias, la frase que a mí me ha parecido una frase de aquellas que quedan, ¿no? Que de las buenas, que dice, para ver tu rostro, para no ver tu rostro dolorido, y por una sola vez, no me importa ver poco. La frase me ha parecido realmente fantástica porque es aplicable a muchísimas cosas de la vida.
Tantes,
no?
I tantes, sí. Coses que sí, voldries, sí, sí. No ve de veure. De quan le viene la dèria esta d'escriure i de...
Bueno, es una cosa que lo que pasa que en las primeras etapas de la vida, cuando tienes la familia y son pequeños, tú te afanas mucho, y yo durante mucho tiempo, pues he trabajado 30 años en la Pegaso, en Barcelona. Ajá. Entonces, en aquella época, hacer 12 horas diarias era lo más normal del mundo, de trabajo. Ajá. Y he trabajado muchos fines de semana, sábado y domingo, para que ellos pudieran ir al colegio, ¿entiendes? Entonces, quiero decir, lo saco a colación porque no he tenido mucha ocasión de leer. En cambio, como he tenido mucha afición, me da la impresión de que lo poco que he leído, lo que he podido leer, lo he asimilado bastante bien porque me gustaba, era pura afición, vocación, diríamos. Sí. Entonces, la ONCE me brindó la ocasión en un taller literario que sacaron, que lo inauguraron aquel año, hace ya tiempo de eso, y mira, me apunté con mucho temor, porque cuando nos presentaron vi que había personas con una formación bastante importante en cuanto a literatura y en cuanto a otro género de conocimientos, ¿no? Y yo iba un poco acomplejado, la verdad. Pero resulta que llevé precisamente el relato al que tú te has referido, la noche en vela.
Ajá.
Sí. Fui a la pesca del calamar. Sí. Y se ve que gustó, cayó bien, y aquello me animó mucho para continuar, porque yo pensaba que aquel sería el primero y el último día que iría al taller. Pues continué, y al final, pues el Juan Martori, que es el que me prologa este libro, pues tenía estado siempre por mí, bueno, el hombre, pues sí. Me ha mirado mucho, tú, por la voluntat que tenia, supongo que no per altra cosa, no?
És que, a veure, és que nosaltres que hem tingut l'oportunitat de llegir el seu llibre, a veure, no només per lo que parla de la cala, sinó per tots, tant el poema com una sèrie de coplilles que té puestes, com les narracions breus. A veure, és molt...
Reflexiones, no? Reflexiones.
Però que se tiene que leer i no cuesta nada, no cuesta nada. El libro suyo, ¿dónde se puede encontrar, además de...?
Bueno, ya sabéis lo que ocurre, vosotros lo sabéis mejor que yo. Que cuando al principio estaba muy animado con el primer libro que había escrito, tal y cual, inclusive yo lo llevé aquí, ya sabes, al Canigó, la librería que hay allí.
Sí.
Pero la gente no... Me prestó poca atención y yo ya pues lo dejé, entiende, aquí. Entonces lo que he hecho, sí, que gente que conocí, por ejemplo, un día por el pan, la Marilú, la Mariló.
La Mariló, sí.
Y a mucha gente conocí yo, a ti, por ejemplo, sí, porque... Pues mira, se lo he regalado, ¿entiendes? Para que la gente conozca, ¿no? A uno le gusta que también conozca lo que hace, ¿no? Entonces lo he ido haciendo así. Y no solo eso, sino que después, porque resulta que este, aunque tengo 40 o 50 todavía, pero del otro me quedan solo 3. Claro, yo quiero dejarlo ya a la posteridad, cuando yo me vaya ya, que no tardará mucho, ¿no?
No ponga límites.
Esperemos que no.
Bueno, pero entonces lo que he hecho, que además en la orden, en la ONCE se acostumbra mucho, pues lo que he hecho ha sido... el mío, el de poemas este, lo he grabado.
Sí.
Lo tengo en disco.
Sí.
Y el otro, el libro de relatos, pues también lo tengo en disco, pero eso grabado ya por un profesional de la dicción, ¿no? De un locutor. Entonces ya en la ONCE, ¿no? Tiene ya un taller de grabación importante en Madrid. Lo grabaron allí. Que esto, por supuesto, tú lo tienes, ¿no?
Sí, me pasó el disco.
Ah, él se lo trae de mí.
Si se lo paso a Ángel un día.
Aquí en la biblioteca no hay ningún ejemplar de sus libros.
¿En esta?
Sí,
en la de aquí en el pueblo.
Un día fui precisamente a ofrecerlo y me dijeron, que la gente lee poco, tal y cual. Pues, claro, nosotros ahora al conocernos, entendernos un poquito, más o menos sabes que una cosa, que un libro, si lo haces con sentimiento, es como un hijo tuyo, y más siendo el primero, ¿no?
Sí, no,
claro. Pues claro, cuando ves que no tienes interés, la gente más bien te quita de encima, que yo no iba a hacer ningún interés, sino todo lo contrario, de regalarlo, ¿no? Hostia, por si alguien quería leerlo. Esto hace ya años, ¿eh? y vi que no pudieron interés, pues ya no me preocupé.
La poesía pues es muy minoritaria siempre. Sí. Yo escribo también poesía y publico poesía y es muy minoritaria, desgraciadamente. Pero no estaría mal que si le quede algún ejemplar, ya que usted,
hombre, pues mira,
está muy arraigado aquí en Mella, deje un ejemplar aquí en la
hombre,
en la
biblioteca. Claro, mira, no tardaré mucho, que Ramón tiene que venir a casa.
Sí.
Por asuntos profesionales,
sí.
Yo te daré un par de libros y tú te los lindos.
Vale, entonces ya
mira. Oye, si necesitáis alguno, compañero o lo que sea, el disco también te lo daré.
Disculpen, yo lo tengo, si vos te puc fer, te puc fer arribar también.
Bueno, una de las cosas que dice Joan Martori es que es usted un gran rapsoda y esperamos oírlo en directo aquí. ¿No? ¿Nos va a recitar alguna cosita?
Bueno, hombre, pero no, como creo que ahí habrá muy poco tiempo, hombre, si acaso. Yo no sé, no tenía preparado nada, pero bueno, mira.
Vamos a ponerle música, si quiere recitar, le ponemos una musiquita.
Si os parece, me gustaría en todo caso comparar dos estilos, dos épocas de la poesía.
Ajá.
Por ejemplo, decir algo, no sé, que procedente de la Edad de Oro, que llamada Edad de Oro de la literatura española, ¿no?
Ajá.
Como la catalana tuvo la suya también, la Edad Media, ¿no?
Sí.
¿Entiendes? Y después, por ejemplo, hacer una de actual, ¿eh? De la época de nuestra de ahora.
Pues cuando usted quiera.
Como, ¿eh? Cuando quiera.
Esto es de La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Es uno de los monólogos de Segismundo, que es el personaje principal de la obra. Entonces, un oráculo, a su padre, que era rey de Polonia, le avanzó de que el nacimiento de ese hijo suyo, que estaba ya en puerta, le traería la desgracia a su familia y al país, y a Polonia. Entonces dio la casualidad que la madre en el parto murió. El hombre ya se creyó prejuntilla que aquello era verdad y cogió y lo encerró en una cueva ya toda la vida. Le puso un preceptor para que el hombre pues tuviese conocimiento de lo que es el mundo, pero encerrado y encadenado inclusive. Entonces él, quejándose de su destino, dijo lo siguiente. Empezó con una exclamación que dice: ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar al cielo quisiera. Ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y razón, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegio tuvieron que yo no tuve jamás? Nace el ave, con sus galas que le dan belleza suma, y apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas cruza con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma tengo menos libertad, nace el bruto, con su piel que dibuja manchas bellas, y apenas signo es estrella gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo es su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas baje el de escama sobre las ondas se mira, y hacia todas partes gira midiendo la inmensidad de tan gran capacidad como la del centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpes de plata sobre las rocas se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad, que le da la majestad del campo alegre en su vida, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad, y en llegando esta ocasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¡Qué ley, justicia o razón, negar a los hombres sabe, privilegio tan suave o excepción tan principal, que Dios le ha dado un cristal a un pez, a un bruto o a un ave?
Fantástico.
Os ha dejado una piel de gallina, casi miro. muy bien recitado, ¿eh? Esto es teatro, ¿eh?
Pues, ¿eh? Ahora, si quiere, hombre, yo quería una también de esta época nuestra.
Sí, ¿eh?
Que es de un, mira, es un cubano. Pero es cubano de adopción, porque vive allí toda la vida.
Sí.
Pero cuando tenía hasta los 6 años, él nació en México.
Ah.
Pero por el nombre ya veréis que ni es mexicano, ni es cubano. Mm. Porque era hijo de inmigrantes libaneses.
Sí.
Que es Fayal Jamil.
Ajá.
Lo conoceréis.
Sí.
Y dice, por esta libertad, porque más o menos cuadra con la anterior, ¿no?
Ajá.
El Segismundo se quejaba de la falta de libertad y este nos empuja a que luchemos por ella, para conseguirla siempre. Y dice así, el título es el primer verso.
Ajá.
Por esta libertad de canción bajo la lluvia, habrá que darlo todo. Por esta libertad de estar estrechamente atado a la firme y dulce entraña del pueblo, habrá que darlo todo. Por esta libertad y girasol abierto en el alba, de fábricas encendidas, escuelas iluminadas, tierra que cruje y niño que despierta, habrá que darlo todo. No hay alternativa sino la libertad. No hay más caminos que la libertad. No hay otra patria que la libertad. No habrá más camino sino la violenta música de la libertad. Por esta libertad que es el terror de los que siempre la violaron en nombre de fastuosas miserias. Por esta libertad que es la noche de los opresores y el alba definitiva de todo un pueblo ya invencible. Por esta libertad que alumbra las pupilas hundidas, los pies descalzos, los pechos agujereados y los ojos de los niños que deambulaban en el polvo. Por esta libertad que es el imperio de la juventud. Por esta libertad, bella como la vida, habrá que darlo todo si fuera necesario, hasta la sombra, y nunca será suficiente.
Bueno, parlant, mos han menjat tot el programa.
Sí, sí.
Que bueno, de eso se trata, de hablar un rato y de...
Y de escuchar poesía y de relajarnos, ¿no? Y de relajar un poco a la gente que nos escucha.
Bueno, aquí sempre acabem en una frase més cèlebre o menys cèlebre, a vegades més apropiada, a vegades menys. I avui he agafat una frase d'Oscar Wilde que diu que un ximple mai se refà després de tindre èxit.
Cert, molt cert. Doncs
pues, jo crec que moltes vegades sí. Sí.
És molt cert.
Si no, només cal agafar un ximple i preguntar-li.
Hombre, Oscar Wilde, tú.
Habrá que creérselo, ¿no?
Hombre.
Casimiro, muchas gracias por estar con nosotros en directo. Y salud y absenta.
Salud y absenta.
Muchas gracias y al contrario a vosotros por haberme tolerado.
Aquesta ha estat la nostra absenta d'avui dilluns amb en Casimiro Hidalgo i els companys de Cala Cultura. Moment ja per posar punt final al nostre programa. Abans, com sempre, fem un ràpid repàs a la nostra agenda, als comunicats locals. Aquesta nit, 1 d'agost, tots a ballar. La plaça Nova, a partir de les 10:30 de la nit, Duo a Tempo oferirà doncs, una bona actuació musical que ofereixen els restaurants Pica Pica i Plaça Nova amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I demà dimarts, 2 d'agost, 10 de la nit, al Parc del Bon Repòs, segueix el cinema a la fresca, l'habitual dels dimarts i de tot l'estiu, amb la pel·lícula Hotel Transilvània 2. I per acabar, ràpidament, ofertes de treball disponibles al telecentre. Es busca un cambrer cambrera, ajudant de cuina, xofer de grua assistència i una cambrera de pisos. Recordeu, podeu passar pel telecentre al carrer Pau Casals 74 o trucar al 977 45 72 69 per apuntar-vos en aquestes ofertes de treball. És tot, posem punt final al nostre Sempre amb tu d'aquest dilluns. Demà hi tornarem a partir de les 12 en directe aquí a la Cala Ràdio. que comença bé aquest mes d'agost, aquest segon mes de l'estiu. Fins demà, adeu-siau.